I ara està amb nosaltres Luis Cabedo, ell és veí del Crist de l'Hospital i ens conta casos de persones de Vila-real que han tingut una mort tràgica, una mort distinta, no?, al llarg de la història. Molt bon dia, Luis.
Molt bon dia, Susana. Gràcies per tornar-me a convidar.
Bé, sempre és un plaer escoltar aquest tipus de coses, sobretot perquè si no molés content, no emplem el temps en averiguar aquestes coses. Es comencem per...
Pues per Miguel Brot Sancho, que va ser l'últim ajusticiat per la justícia espanyola al Garroteville. I això va ser un 18 d'abril de l'any 1900, tancant el segle XIX, i fa 122 anys d'este aconteciment.
Va morir davant de 1.000 persones.
No, davant d'unes 10.000 persones.
10.000 persones.
Sí, pareixia un partit de futbol allò. Va venir gent de tota la comarca, amb els seus fills i tot, per a veure el tràgic espectacle.
I va ser condemnat per...?
Pues va ser condemnat a mort perquè ell estava casat, vivia a Almassora, aunque ell era natural d'ací de Villarreal, i va venir a demanar-li diners a sa mare. I claro, sa mare li va dir que no, que sa mare, per cert, li dient Teresa Sancho, i li va dir que no, i al final, pues, 43 pesetes de l'època, pues, la va matar. I més o menys, però vull dir primerament contar-te la història del garrote, que té que veure el garrote en Espanya, no? El garrote com a aparato, diguem, per a justiciar a les persones, ja n'hi ha referència d'ell en les repúbliques romanes. O sea, després també, en l'edat mitja també se va entrar, i ja va entrar l'adjectiu vil. O sea, el garrote era vil. Vil per què? Perquè els nobles d'aquella època morien decapitats, o sea, com a nobles tenien que morir a espasa, no? I lo de vil és per a la plebe, per a la gent vulgar.
Sí.
Entonces el garrote vil anava enfocat a això. Després el garrote vil, pues, en això de les colònies, pues, també va estar per Amèrica. I aunque este era un emperador, en este cas emperador inca, també va morir el garrote vil, no se li va mantindre l'estatus de noble. I m'estic referint a l'últim emperador inca, Atahualpa. Que en l'any 1533 va ser executat per el garrote vil. Més endavant ja se va tornar a entrar en l'ahorcament a Espanya, però el rei Fernando VII va tornar a implantar-lo en l'any 1832. Però més refinat, vull referir-me que se diu va ser una variant catalana que es diu el garrote vil, perquè la gent se faci una idea, està ausentat d'un cabiro darrere de l'esquena, nugat i sa persona del coll, i el refinament era que tu imagina't un sacacorxo de vi que t'entra per la nuca i es comencen a enroscar, o sigui, a part de que t'apreta el coll damunt, t'enroscaen, i fins que aconseguien trencar-li les vèrtebres i les persones, pues, morien. Pues això, Miguel Brots va néixer ací a Villarreal l'any 1855, i com t'havien comentat, sa mare va anar a demanar-li diners a sa mare, i que això, que per 34 pesetes li va pegar un colp i la va matar. El juez i la Guàrdia Civil no van tardar molt en donar el culpable, de fet, i va confessar immediatament. I traspassat per la presó de Castelló, el van tancar a la presó Modelo. Se li va fer un juí que va ser culpable en seguida, i entonces se li va condenar a mort. Això va ser un 11 de juliol de 1899, se li va condenar a mort. No obstant, la gent de Villarreal, pues, van fer firmes, van fer de tot per a que no l'ajusticiaren, cosa que no va valer per a la... no va aconseguir res, perquè la pena va seguir endavant. Inclús van tornar a fer una altra recolecta de firmes i tal, però el 16 d'abril l'Audiència de Castelló ja va dir que ficaren al reo que al dia següent anaven a executar-lo. I entonces pues el patíbul el van muntar, diguem, en una esplana que entonces hi havia al carrer Sant Manuel. Sant Manuel actualment, i suponc que en aquella època també estaria, és el que era l'antiga Nacional 340, el que comunica l'avenida Alemanya en el que és la policia local.
Sí.
Ese tramo, eso sí, se diu carrer Sant Manuel.
Entonces, on està la bàscula.
Molt bé, molt bé. Entonces, en tota aquella època segurament seria tot una esplana i tal, uh-huh. I allí van muntar el...
La gent replegaria firmes perquè voldria entendre que seria un arrebato que va tindre.
Segurament.
Perquè si ell mateix va confessar la mort, igual va ser pues, un mal colp.
Sí, lo que passa
que... no té justificació, en altres coses.
No té cap. Lo que passa que la justícia a vegades no entra a valorar els sentiments, per dir-ho d'alguna manera.
Aplicar
no?
La llei i au. O sigui, va estar ajusticiat a Garrote Vila, a Vila-real.
Sí,
i és l'única persona que va estar ajusticiada d'aquesta manera.
Home, llegirem d'haver més. Lo que passa que, com a curiositat, ese any, en l'any 1900, va entrar en vigor, de fet ho va publicar la revista La Gaceta uns dies antes, uns dies, un mes o d'això, que ja quedava prohibit ajusticiar a la gent en públic, que a partir d'entonces se tenia que fer en les mateixes persones al patí d'armes,
sí.
en les persones que, diguem, tramitaven tota aquesta operació, però que d'ells ho van passar per un forro. O sigui, el van ajusticiar públicament, ja t'he dit, davant de 10.000 persones.
Uh-huh.
El reo el van trasladar de Castelló, de la Modelo, a una celda de l'Hospital de Villarreal, en un furgó de cavalls, perquè entonces era el que se duia, i estava fortament custodiat per soldats del regiment d'Otumba. Otumba era un regiment que s'encarregava dels reos arreu d'Espanya, no?
Uh-huh.
I un guardià dels que estaven allí va assegurar que aquesta nit el nostre Miguel Broch pues, diu que es va fumar 60 puros de l'ansietat de saber que el dia següent anava allà a morir.
A faltar.
I de bon matí, a l'arribar allí, de bon matí, les campanes ja es comencen a tocar així de manera tènue. Ja sabia el poble que anava a passar alguna cosa, s'esperava un dia especial, no? I en tot el ritual que porta les morts de Garroteville, pues, van eixir des de la Iglesia de la Sang, el que és avui en dia els Juïssos, sí. Va eixir la cofradia d'allí, en provesó, tot encaputxats, no? Portaven tots els emblemes de la Sang. I seguidament la imatge del crucifijo, pues anaven tots en una tartana, per cert, en una tartana, arrastrat per un mòbil, per una mula, que estaria pensant jo, que dalt de la tartana anava el capellà Jaime Torta i el pare franciscà Romanet, que era guardià dels franciscans, Francisco Ramonet, que era guardià dels franciscans,
uh-huh.
I l'arcipreste Vicente Alba, que este la nit anterior li va confessar, li va fer una missa i li va donar la comunió. Els tres van anar a l'hospital a replegar-lo a d'ell al reo per a seguir la professó, que tot això anava de... El carrer estaven abarrotats de gent, veient com anava tot el transcurs de la professó i del ritual este, no? I van anar per l'arrabal del Carmen fins a arribar al carrer Sant Manuel, on se feia la execució. Segons la premsa de l'època,
uh-huh.
Diu que van anar, com te deia antes, vora 10.000 persones. I molts anaven en els xiquets, però els xiquets perquè anaven a veure un espectacle tan desagradable? Perquè molts pares entenien de que tenien que portar-los. De fet, quan van veure que el van assentar allí i tal, van començar a pegar-li bofetades als seus fills com una lliçó d'educació, com li dir, mira, aquesta persona, el mal que ha fet, lo que quin desenlace té, per això no vull que te passi a tu. Entonces ho vas solucionar en una manera educada de pegar-li 3 o 4 bofetades a cada un perquè sentiren el dolor i sapiren.
Quina forma d'educar, quina situació,
Sí, sí. A tot això, quan va arribar el reo allà al patíbul, entonces el verdugo li va ficar un paño morat a la cara per a que no la gent no ho vera com
el
sofriment d'ell i tot seguit va fer el sacacorxos del vi que te deia antes hasta que va morir. Després, tornadit, la Gaceta va comunicar un mes o dos mesos antes, que això ja tenia que ser públicament, però així s'ho van passar pel forro i igual se va justiciar. Sí.
Uh-huh.
Després van anar els facultatius de l'època per dir que estava mort.
Xerxionar la mort.
Li van llevar el velo este que li van ficar, morat, el pany morat,
uh-huh.
I el van tindre allí tot el dia a exposició pública perquè veure la gent que estava mort i tal. I el dia següent, de bon matí, pues van anar, el van agarrar i el van enterrar. I esta és la quasi que la història de l'últim Garroteville, quasi que públic.
El lloc on, o sigui, en l'actual cementeri o en el que n'hi havia antes?
Pues això, sincerament,
si
m'ha pegat...
Si s'ha traslladat, no?
Sí.
de se sap de
els este. Llibres diuen que el van durar al cementari, lo que ja no sé.
Hi havia antes, suposo, però que si se va traslladar a l'actual, no sabem.
Això ja no sabem, perquè dona cosa fa 120 anys, i si mires ara molt els cementaris de quan tenen més de 100 anys, solen retirar els ataúds ja, perquè no n'hi ha ningú que ho
retirar. No, ara són 75 anys els que... Altres eren 100, però ara en són 75. Sí. Altre cas?
Sí, un altre cas també molt curiós és el de José Cantabella Soriano, que este home va morir perquè li va caure un rayo. Per això fa 139 anys, un 4 de juliol de l'any 1883, este home però estava treballant i li va caure un rayo i el va matar, fulminat. Claro, això pareix que siga com la sèrie esta de televisió espanyola de mil maneres de morir, que feien de maneres rares, no? I on va morir hi ha una creu allí, que encara està avui en dia, per a tota la gent esta que li agrada caminar i això, segurament, està entre el camí, segons se deia, entre el camí de Sant Jordi i el de la Navoleta, entre estos dos camins, el camí de Sant Jordi i el de la Navoleta, n'hi ha un camí que es cruza, que se diu segon de se deia. I si ho va bordejant per allí, vora la creu allí...
Terme de Villarreal.
Sí, sí, Terme de Villarreal. I vora allí la creu, que encara està en vigor i tot. A més, se veu l'escrit este que fica, que pone José Cantabella Soriano, soltero de 32 años de edad, fallecido en este sitio 4 de julio de 1883, víctima de un rayo.
¿Está bien conservada?
Sí, sí, está bien conservada y el otro día se ve muy claro. Pero así, yo hubiera dicho que este hombre... este home o qualsevol persona no va complir les normes de seguretat, per dir-ho d'alguna manera.
I a més les avançàvem nosaltres sí. per aquest episodi de vents que estem tenint.
Molt bé. Si, per exemple, si mirarem el Centre de Control i Prevencions Estadístiques, ens diu que n'hi ha una persona de cada 1.000.000 de que ens puga caure...
És més fàcil que te toque la loteria que te mate un rayo.
Anem a parlar, que anem veient que ens toque la loteria, en aquest cas que ens toque el rayo, i anem a comprar participació. I veuràs com al final comprendràs que a lo millor este home que se l'estava jugant, no?
Sí.
I això, la estadística diu que te caiga un rayo és una possibilitat entre 500.000. O sigui, és una estabilitat molt alta. Després, si damunt treballes al camp, i sa possibilitat va rebaixar-se. Si damunt treballes en una època del temps o en una zona que sol ploure molt i tronar molt, siguis baixant, les possibilitats. Si damunt estàs entre les 12 del migdia i les 6 de la vespre, també les estadístiques diuen que a aquestes hores quan els rayos cauen. O sigui, estadísticament està provat i, per tant, tornem a comprar una altra papeleta, que és el que feia José Cantabella. Va comprar una altra... Damunt, si li afegim que eres home, l'home té un 85% de possibilitat de que li caiga un rayo més que a una dona.
Això estadísticament
està comprovat.
Home, doncs en algú així guanyant, no?
Com que jo quan la meva dona, quan ells que està plovent i me vol treure a passejar, jo dic, si està tronant, jo vaig, no vaig a cap lloc.
Sí.
I després, si eres home, doncs un 41%, entre 15 i 34 anys, solen ser víctimes del rayo.
Si una vegada passes els 34 ja vas lliurant.
Molt bé. Vull dir que ell era soltero en 32 anys. Vull dir que...
Tenia totes les
papeletes.
També diuen que si tens els peus banyats o si vas descalç...
Claro, totes les dades va sumant. Al final li degradi uns quants talonaris i per tant...
Tenia el gordo, eh?
Per tant, el pobre al final li degradi cabre la que li va caure, no? I està la creu allí, que ho acredita i ho certifica, o sigui, que
és real.
Que és real.
Que hi haurà gent que passarà per allí i no sabrà, i ara, a partir del que acabem de parlar, quan passi se fijarà i se recordarà la història que acabes de contar.
Sí, sí, i en totes maneres us deixaré la fotografia de la creu, que saben, que se llegeix clarament el que posa per a que veu que existís, o sigui, que...
Inclús hi haurà gent que este cap de setmana tindrà curiositat per anar a veure-ho, eh?
Pues sí, segurament, és una manera de d'això. I després, si vols que te conte una miqueta la història de Santa Catalina, que a lo millor...
És que és el moment.
El moment.
Santa Catalina és una fira, Santa Catarina és una fira, sempre hem dit Santa Catalina, però ara és Santa Caterina, hem de dir, no?
Sí, sí.
És una fira que des de ben menuts, què fem? Doncs anàvem tots a per els diners que ens donaven els familiars. i ens comprarem eixa prèvia als Reixos.
Correcte. O sea, lo que es Santa Catalina, yo creo que en esta emisora de radio, en totes, en los diarios, de eso, se habla de todo, de lo que se referís a Santa Catalina Fira como tal. Pero yo estoy seguro que mucha gente no tengo más curiosidad de saber quién era esta Santa Catalina.
Y... Parlem de lo que es la Santa. De la figura de Santa Catalina.
Muy bien, en este caso es Santa Catalina de Alejandría. Uh-huh. Y te diría que a lo mejor se nos cabe una amigueta un mito. ¿Por qué? Porque ya en el año 1961 una rama de la Iglesia Católica ya ficaba en dubte de que esta santa va a existir. De fet, historiadors de la época y siempre han algún historiador que también, pues lo que te estoy diciendo, no deja de ser una leyenda inventada por el mateix cristianisme para donar vida a esta persona. De fet, historiadors como Harold Tyler Davis va a escribir un libro de Alessandria the Golden City, que el libro en sí conta la vida de Alejandría, porque Alejandría, desde la seva biblioteca, que cualquiera que haya estudiado la mitad de historia sabe la historia de la biblioteca de Alejandría, que era lo más de la época, ¿no? Pues casualmente, di que es un invent de la iglesia cristiana de la época contra el paganismo. ¿Por qué? Porque en aquella época, y había una dona en Alejandría también, que vivía en Hipatia.
Claro.
Hipatia de Alejandría. Esta dona, cualquiera que haya visto una miqueta la película de Agora, de Almenábar, conta la historia de la primera dona, que casi que podrían decir que es la primera dona silenciada, científica, filósofa, matemática, vamos.
O al menos que nos hayan enterado.
Y no nos van a enterar por ella porque ya se van a encargar de cremar-li todos los escritos y cremar-li todo. Lo que pasa que ella va a tener unos discípulos, porque era una dona, que ella lo que era docente, no entraba a valorar si era cristiano o era pagano, o era rico, o era pobre, todo el que pudiera depender de cosas de la ciencia y tal, ella siempre estaba dispuesta, no discriminaba a ninguno. Y per això lo mejor va a pagar, per no voler discriminar, ¿no? De fet, esta dona era filla de Teón. Teón era un mestre universitari de la mateixa biblioteca de Alejandría, que este home era una eminencia en matemàtiques, era astrònom, era, vamos, una eminencia científica, y la filla, Hipatia, el superaba per sem paus, o sea, era una eminencia esta chica, y... Com dia antes, si cualquiera que haya visto la película, ni una escena que es cristians van ahí a porrechar la porta de la biblioteca que está ahí durant clases y tal, y cremen tot.
La maten en pedres, ¿no?
Sí, no, a Hipatia en veritat la van degollar, un día que anava a donar clases la van degollar, la van descuartizar y la van cremar en una iglesia de aquella época y tal. Entonces la iglesia católica pues va a entrar, diguem, per lo que estem dient, van traure a Santa Catalina de Alejandría. Vull dir que van traure perquè no deixa de ser una leyenda. Lo que pasa es que va haver un papa, Gregorio XIII, que allà per l'any 1880, a ella la va col·locar dins del martirologio romano. Què vol dir martirologio? O sea, que de ser una leyenda ja se convertís a dogma de fe, que això va existir i que esta persona és veritat. Entonces tenim que creure lo que un home en l'any 1580 nos va dir que sí, que una cosa que va succeir a l'any 370 després de Crist, que va succeir, que Catalina va existir, i per tant anem a contar la seva vida conforme hemos arribat hasta avui en dia. Pues Catalina és una màrtir cristiana del segle IV.
Sí.
Perquè tots sabem que el dia 25 de novembre el Sant Oral li va donar el dia de la seva festa i que nosaltres celebrem la nostra fira, no? I que va tenir molt d'èmfasi, sobretot al segle XVIII, la seva vida, o sigui, va tindre molta repercussió, no?, contant la seva vida. Ella està des dels sants auxiliadors de la muerte súbita, tots s'acomiaden a ella quan hi ha una muerte súbita o algo, com a patrona o això. Catalina, segons ens conta el Sant Oral, va néixer l'any 290 en una família noble d'Alejandria, en Egipto. Era una chica molt intel·ligent, va destacar molt plant en els seus extensos estudis, no te resulta una miqueta familiar, lo que t'estic dient.
Ella era una...
Que la van situar al mateix nivell que grans poetes i filòsofos de l'època. Una similitud molt en la nostra científica, no?
Sí.
I un anell que li va aparèixer Cristo, entonces ella va dedicar en aquest moment consagrar-se a la seva vida i considerar-se des d'aquell moment promesa a Crist, no? N'hi ha que dir que l'emperador Magencio va anar un abogat, este emperador va durar 6 anys, però bueno, va anar a Alejandria a veure allí als seus territoris, i de la qual va anar va anar Catalina a la invitació de la festa, no? I en ella, pues, tots van entrar, el emperador va demanar que cada un que anava que tinguera que presentar un sacrifici, i ella quan va entrar allí se va santiguar i va dir que ella, dirigida a l'emperador, li va respondre que ella te coneix el verdadero Déu i no té per què fer aquests tipus de barbaritats, uh-huh. segons ella, no? Uh-huh. Entonces el emperador se va mig enfadar i la va enviar al palacio, i a tot seguit ella li va dir, bueno, si vols fem un debat filosòfic i te demostraré jo que el que jo dic és veritat. I ell va acceptar, i la història està que tots els sabios que hi havia allà, els sabios i tal, al final Catalina es va convencer a tots. Claro, això a l'emperador encara el va mosquejar molt més, i va mandar matar a tots els sabios estos, no? I bueno, que una tia esta mos vull a convencer a tots.
A tots, i que al final tots li donen la raó, malament.
Entonces a este fet li va dir el emperador, però si vos casate amb un sabio d'estos, jo te doné esa potestat, no? Mm-hmm. No, jo estic casat en Déu i no vull casar amb ningú més. Per tant, se'ls va carregar a tots. Ja deia, la va mandar a sotar i la va tancar en una presó. Tot seguit, l'emperatriz, la dona de l'emperador, i un oficial, Porfirio, van anar a veure-la, a convèncer-la, home. Però al final, qui van ser convençuts van ser ells també.
Quin poder tenia?
Tenia un poder de convicció exageradíssim. De fet, això queda reflejat en el llibre de la Passió, un document molt antic escrit en grec, entre el segle VII i VIII, en la qual parla la història de Santa Catalina, i conta aquests fets. Entonces l'emperador se va enfadar molt, diu, sí, a esta vaig a putejar-la, perdona l'expressió, i la va torturar, utilitzant una màquina formada per rodes guarnecides en gabinets,
sí.
I pa matar-la, pa tallar-li a trossets, per dir-ho d'alguna manera, però resulta que l'aparato ixe, quan va arribar en esta bahia, se va parar i no va passar res. O sea, un milagro.
Un milagrito.
Un miracle. Entonces va aprofitar l'altre camí l'emperatriz per dir, home, veus que al final té raó.
Que hasta la providència se posa al part d'ella.
I l'emperador diu, mira, jo estic hasta el nasó ja d'esta. Així que a veia al soldat este que va acompanyar a l'emperatriz, a Porfirio, i als 200 soldats que tenia ell en el seu regiment, es va passar a tots, es va decapitar a tots.
Uh-huh.
I així és com va morir Santa Catalina.
Que va morir decapitada.
Decapitada i avorrint l'emperador, que l'emperador, home, entre els sàvios, soldats i tot, va fent la carniceria.
I la de jo, per si acaso me convenç, ho tal i tot de principi i punt.
Sí, sí, a tot això, i aquí dic que Catalina és la patrona de tots els escolars, de tots els estudiants, de tots els filòsofos, de tots els prisioners, de totes les dones que volen casar-se, de tots els barbers, i sobretot a tots els oficis que estan relacionats amb les rodes, perquè, clar, com ja han anat allà a trossets, com són els carreteros, els moliners, els trapers, els filaders i els ciclistes. I esta és la tràgica història de la nostra Santa Catalina, que ara, demà, este cap de setmana, quan aneu a la sosa, veus una mica...
Vos la recordarem també de tot això.
De tot això, de la seva tràgica vida. Que...
Pues Luis Cabedo, veí del Cris del Calvari, moltes gràcies per haver vingut a haver-nos contat aquestes històries que ens fan somiar, ens traslladen a una altra època i una altra forma de viure.
Pues molt bé, Susana, espero que t'agrade i un altre dia pues posaré coses noves.
Ja pots anar maquinant.
Això.
Moltes
gràcies. Ja estem en màquina.